LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Molt bona tarda. De vegades tinc la impressió que alguna gent vol que l'equip fracassi per passar les seves factures, siguin les que siguin. No dic que sempre es faci amb mala intenció, però ja se sap que en nom de les millors intencions s'han comès atrocitats de tota mena al llarg de la història. O sigui, això de les males intencions, o de les bones intencions, les carga el diablo. Bé, deixem-nos de divagar. Tots sabíem que l'equip perdria un dia o un altre i, fins i tot en la derrota, en les dues derrotes, l'equip ho ha donat tot. A partir d'aquí podem discutir sobre si les rotacions eren moltes o poques, sobre si havia d'haver sortit Torge o Abraham, sobre si Córdoba havia d'haver entrat als minuts finals, el que vulgueu. Però això no canvia el fet que l'equip, a tots els partits, va tenir les seves opcions i va donar la cara gairebé fins al final. Que tenim el que tenim i que l'equip no garanteix victòries, però sí sacrifici, sempre. L'Espanyol no és un club guanyador. Després d'aquestes dues derrotes ja hem començat a incubar dubtes. Molts diuen que si no s'aconsegueix un bon resultat a ells, ja haurem begut oli. Fa bo pensar en els 15 dies sense futbol que vindran després d'ells, si és així, però... Escolta, per molts que s'esmolin els ganivets, imaginar una derrota és anticipar-la, i no volem que així sigui. Aquest equip té crèdit i estic segur que encara ha de donar moltes més tardes de glòria. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comença el nostre programa Pericos Online punt ràdio a Ràdio Estel, per tot Catalunya i el món, via internet, i... Ep, ara m'has posat la meva. Perfecte, molt bé, aconseguim. Hi ha hagut un creuament de sintonies en alta mar, eh? No passa res, continuem. I el nostre equip presenta les següents alineacions. Acaba de tornar de la copisteria la Laura Bertran. Què fas a la copisteria, Laura Bertran? Tots els dies a la copisteria.
Se t'ha dit tot per una vegada que vaig a la copisteria, ja...
Jo crec que li agrada
que
el tio de la copisteria. Ja ho dic, aquí ho deixo. Ignacio Migueles, no sé què mira també a internet, però sé que està mirant alguna cosa que no és la que tendria que mirar. Sempre
el Twitter,
ho fa.
Ah, Twitter, hashtag sí. RCD.
Ah, vale,
voy a mirar, si no...
Controla-ho tot.
Aprovecha esto para dejarnos mal, eh?
Controla-ho tot. Com està controlant tot darrere el seu taulell, tot i que alguna sintonia a vegades se li escapa, no passa res, el senyor Mario Ramírez. I avui a Pericos Online punt ràdio compartirem amb vosaltres tota l'autolectat perica i rebrem també el senyor Jorge Larena, escriptor, que ens presentarà el seu llibre en clau perica i nos dieron por muertos. I no estábamos por muertos, que estábamos
que es de parranda.
De parranda, efectivament. Som-hi, els titulars.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Ja heu sentit el convidat que mai presentem, però sempre, lamentablement, no sé si dorm aquí o què, que és el senyor del Puro. Senyor del Puro, com sempre,
bon
calladet
dia,
fins
bon
al final. Al final sempre tindrà vostè els seus 2 minuts de glòria, és el pacte.
O 3.
Però vostè calladet ara. Senyor Tabertran, ens toca a nosaltres. Anem a parlar, perquè de l'eufòria més desmesurada hem passat a la frustració en només una setmaneta. Com ho estan vivint els pericos?
Doncs si l'eterna muntanya russa de l'Espanyol torna a repetir-se. Avui a l'opinòmetre de l'AS preguntem si esteu preocupats per la mala ratxa i més endavant llegirem els comentaris. Ara, de moment, anem a escoltar primer els primers informes dels quals parla avui el diari AS. El primer fa referència a les dues derrotes consecutives que fan variar la percepció de l'equip just quan semblava que havien aconseguit enganxar l'afició gràcies al triomf contra l'Atlètic, que recordem van ser 3-2, i també els 11 punts que el situaven empatat amb la zona Champions. El got que abans es veia mig ple, ara s'observa des d'alguns sectors de l'entorn mig buit. I aquí ve la pregunta. És una mala ratxa o l'inici del lleig hivern que fa 8 dies predeia Javier Aguirre?
Cert, un invierno muy feo, va dir. Sí, sí, sí.
Doncs la primera lectura que llancen aquestes dues derrotes és que s'han produït en PAC. El tècnic va realitzar fins a 8 canvis en la seva alineació. Aquesta paraula no hi ha manera.
Alineació. Vale, venga.
Aquesta i Torja són dues paraules que m'atreveixen. Va demostrar que l'Espanyol posseix fons d'armari, però alhora es va certificar la teoria que un equip amb tal revolució difícilment pot derrotar a casa seva al quart de la Lliga. L'altre missatge que Aguirre llançava amb tantes rotacions era que prioritzava el partit de diumenge, que eren aquests 3 punts els que calia assegurar. El Getafe, de fet, va aconseguir algo més preocupant que una simple victòria davant dels pericos. Per primera vegada en el que va de temporada, un equip va saber contrarrestar l'Espanyol amb les seves pròpies armes, les que l'havien portat a posicions europees, intensitat, competitivitat i sacrifici.
Molt cert aquesta anàlisi, i molt cert també que entre la pericada, doncs, bueno, això d'aquestes dues derrotes han fet mal. El tema de les rotacions també és un tema molt recurrent. Avui hem improvisat una mini tertúlia entre uns companys que juguem a futbol, i justament hi havia una mica, sobrevolava l'entorn això, no? D'aquestes derrotes, el fet també de que les rotacions es veuen clarament, com diuen els companys de l'AS, que Getafe era una mica on estaven les esperances posades, i on el partit que havia preponderat Aguirre dels dos, no? Dels dos de la setmana. I això tampoc ha agradat. Bé, de tota manera, seguim parlant dels informes que avui presenta el diari AS, molt complet, per cert, i és que diu que el Getafe ha trencat la ratxa d'Aguirre a les mitges parts.
Exactament. Dels 16 partits que ha dirigit el tècnic mexicà Cornellà al Prat, en 13 ocasions han marxat al descans amb un empat o amb un resultat favorable. I el balanç era per emmarcar fins al duel del diumenge 6 victòries i 6 empats. Aguirre planteja els partits per parcials que van de 45 minuts en 45 minuts. L'objectiu clar és no encaixar gols i, a més, marxar al descans sense caure. Durant la seva estada en l'entitat blanquiblava, tan sols han anat caient en el descans en 3 partits. El balanç és de 2 derrotes i un triomf.
Doncs sí, i a més hi ha un altre tema que recordem que havíem parlat justament després del partit de Granada, que aquesta expressió que la va utilitzar el propi Javier Aguirre a la roda de premsa posterior al partit, que va dir: l'Espanyol moltes vegades preparem els partits, preparem el rival, maregem una mica el rival fins al minut 60-70 i a partir d'aquí decidim els partits. Doncs això exactament és el que li va passar a l'Espanyol davant el Geta, és a dir, un cop més la pròpia medicina que la vam tastar. No deixa de ser una cosa tan inhabitual. Finalment, doncs és molt normal que molts equips, si no tenen una ocasió d'inici, o sigui d'inici, doncs no els hi entra la pilota, doncs especulin, que és el que va fer el Getafe, per exemple, o el que fa l'Espanyol a molts camps, fins a esperar la seva oportunitat i aquí doncs no fallin. Això és el que ens va passar, o sigui, un altre cop ens contrarresten amb les nostres pròpies armes. I a més, una estadística curiosa que també ens presenta l'AS, i és que tenir la pilota més que el rival ens equival, en el nostre cas, a derrota segura.
Sí.
No sé què diria Cruyff si s'enterés d'això, perquè sempre doncs, deia que no, que si tens la pilota no et fan mal, no? Doncs mira, a nosaltres ens va malament.
L'Espanyol de Javier Aguirre acumula 7 jornades de Lliga i ha obtingut ja tots els signes possibles. 3 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Per la qual cosa es poden extreure conclusions sobre en quin hàbitat arriben els millors resultats. I aquest no és un altre que cedint la possessió al rival i aprofitant els seus errors. El quadre perico, el que més pilotes perd del campionat, és poc creatiu en pilota i imprecís, i això li genera les derrotes. Aquestes conclusions són conseqüència de les dades que llancen les 7 primeres jornades. Quan l'Espanyol guanya la possessió, perd el partit. I quan el seu rival s'imposa en aquesta faceta, no perd. Així va ocórrer en els primers 5 partits del campionat.
Bé, és una dada curiosa, però també és una mica oportunista, calia dir, no? Però el que està claríssim és que l'Espanyol, el que ens va bé no és tocar ni tenir la pilota com altres equips propugnen, sinó sortir amb velocitat i bé, doncs fer més o menys el que el Geta ens va fer a nosaltres. Ens sentim més còmodes quan la pilota la té l'altre equip, i molt menys còmodes quan la pilota l'hem de tenir nosaltres. Ok, dades pels pessimistes. Vinga, i dades, som-hi, vinga.
Avui l'Esport recorda que fa 2 anys, quan el Saragossa amb Aguirre a la banqueta, van arribar a la 7a jornada en una bona posició, 9ens, i amb 9 punts, només 2 menys que ara. Però a partir de la 8a jornada, la caiguda va ser en picat i va acabar amb la seva destitució abans que acabés l'any. El diari deixa clar que la situació pot ser comparable pel que fa als números, però no pas en l'actitud d'un vestuari com l'actual, que està totalment implicat i amb una actitud fora de qualsevol mena de dubte. Anem a repassar també algunes qüestions. Incidències. Aleshores, la pressió sobre l'equip aragonès va ser màxima i també la pèrdua de confiança, malgrat el tècnic havia arribat la temporada anterior i, com després a l'Espanyol, va tenir un paper salvador.
Sí, aquests paral·lelismes, no?, que fan mal, no? El Salvador també Aguirre amb nosaltres, Salvador també amb el Saragossa, la segona temporada que comença bé i després doncs es torça. Bé, no crec que tingui molta cosa a veure. És molt diferent la planificació de que va fer aquella temporada Javier Aguirre que la que ha fet l'Espanyol esportivament aquesta temporada. No crec que siguin tan complementàries, però bé, tot i aquesta boira de negativitat, escoltin, és igual, l'afició continua fidel animant els pericos i dissabte a Elx es podrà comprovar.
Segons els càlculs del club, prop de 500 pericos estaran aquest dissabte a Elx, ja sigui desplaçant-se en cotxes particulars o aprofitant els desplaçaments organitzats pels diferents col·lectius blanquiblaus, tot per donar suport als homes d'Aguirre i al Martínez Valero. Com hem anat informant també al llarg d'aquests dies, penyes com la Juvenil i l'Aliança Perica han organitzat autocars, mentre que la Curva també ha preparat un desplaçament massiu en tren per socis i per no socis. Per tots aquells que vulguin fer el viatge pel seu compte, la federació també posa a disposició dels socis del club entrades a la zona de visitant a 15 euros. Una altra opció és comprar les entrades a un preu de 35 euros al mateix dia del partit a les taquilles del Martínez Valero. A més, tot un seguit de col·lectius d'aficionats de l'Elx estan proposant realitzar dissabte, i amb motiu de la presència de l'Espanyol al seu camp, un minut d'aplaudiment en el minut 21 en memòria de Dani Jarque. La iniciativa ha sorgit de les xarxes socials i està rebuda de manera molt positiva. Recordem que aquesta serà la primera vegada que l'Espanyol visita l'Elx des de la mort de Jarque.
Sí, és una cosa que ens acostumen a fer a molts camps, doncs, i és una cosa que s'agraeix molt i és un gest, no sé, doncs, de cavallerositat, mira, jo també m'enganxo, i de cavallerositat i també doncs, d'afinitat i d'afecte que agraïm molt. Estic pensant-me en Elx.
Sí?
Sí, diré una cosa.
Que bé que vius.
Sempre explico batalletes perquè em faig vell i és el que fem els iaios, però és que he anat les dues últimes vegades que l'Elx ha estat primera divisió, he anat al partit. He anat, justament va ser un 1-1 i un 0-3. I demà, si tot va bé, portarem un dels grans protagonistes d'aquest 0-3, ens visitarà als nostres estudis. Eh? Ja ho puc dir ara. Ja veurem. No anticipo res, però a veure si ens porta sol. Eh? Aquella persona, aquell futbolista que va tenir un paper destacadíssim en aquell partit. Molt bé, nova polèmica, perquè és una nova polèmica que no és una nova polèmica, és la vella polèmica de sempre, perquè resulta que l'Artur Mas regala samarretes del Barça en els seus viatges oficials. Vinga, apa, hi ha crisi, retallades, però bé, per això sempre hi ha quartos, clar que sí.
El president de la Generalitat va intentar ahir vendre el procés sobiranista entre algunes de les principals autoritats de la Unió Europea. Una d'aquestes era el responsable de política social de la Comissió Europea, i Mas va optar per complimentar-lo amb una samarreta del Barça firmada per Leo Messi, amb el qual es torna a repetir el fet que les autoritats de casa nostra venguin a l'exterior la idea de que a Catalunya només existeix un club.
Sí, però a més el més divertit és que li va sortir... Doncs,
no li va sortir bé.
Li va sortir al revés, perquè resulta que aquest senyor simpatitza amb el Madrid, el senyor Laszlo Andor, eh? O sigui que, escolti, mira, potser... Escolta, que hi ha molts madridistes, també, Artur, a Catalunya. Fes una cosa, vés amb Cristiano, que et signi la samarreta con Artur, per Artur, com afecto, con amor, que t'ho faci i llavors, doncs, li regales, no passa res, al Laszlo, aquest, que és Laszlo.
O no lo hagas.
O no lo hagas. Laszlo o no lo hagas. Molt bé, així, el senyor Dupur alguna vegada té alguna bona, eh? Alguna vegada. Molt bé, l'amistosa Líbia que podria jugar-se aquest mes...
Exactament, segons publica el diari Esport, l'Espanyol està a l'espera que el Ministeri d'Afers Exteriors, l'organisme que va aconsellar no viatjar el passat mes d'agost, concedeixi ara permís de sortida per plantejar-se la possibilitat de celebrar l'amistós en la propera aturada de Lliga. Com tothom recordarà, estava previst disputar l'amistós a Trípoli l'11 d'agost, però a l'hora de realitzar els tràmits documentals per Líbia, i com també vam amassar primícia Pericos Online, el Ministeri d'Afers Exteriors no va donar la seva autorització i, per tant, es va haver de suspendre el partit. Els organitzadors esperen que ara estiguin solucionades totes aquestes qüestions i així es pugui complir amb el contracte durant la setmana vinent si els tècnics donen el seu vistiplau aprofitant aquesta nova aturada de la Lliga. Si no fos possible, l'amistós quedaria pendent per la propera pretemporada.
I si no, que vagi l'Artur Mas i regali unes samarretes de Messi una mica allà per distanciar l'ambient, no? O sigui, una mica perquè tot estigui més tranquils. Sí o no? És una manera. Molt bé, ara anem a explicar una notícia, per dir-ho d'alguna manera, una notícia que nosaltres coneixíem des d'ahir però que vam passar per alt perquè ho consideràvem ridícul. Però quan el ridícul es fa tan gran que eclipsa fins i tot la mateixa notícia, doncs ho hem d'explicar. Es tracta del derbi femení. Resulta que abans de començar el derbi, els pares de dues exjugadores del club, que ara juguen al Barça, doncs retiren abans del partit un sobre amb 25 entrades que hi havia a la taquilla, a disposició dels familiars del Barça. Eren 25 entrades pels familiars. 25 com es fa amb tots els equips de la Lliga. És més, a la web del club s'havia avisat aquell dia que era un partit de pagament. Aquells dos pares, els quals, també ho haig de dir, segurament no se'ls hauria d'haver facilitat amb ells les entrades, sinó el delegat del Barça, això és cert. Però com els coneixien, perquè són gent que coneix la casa, perquè són exjugadores del club, doncs agafen les entrades, se les reparteixen com ells volen, a la seva bola, i després resulta que falten entrades per la resta dels pares de jugadores del Barça, als quals se'ls diu que, bé, si volen entrar, com no tenen entrada, han de passar per caixa a pagar la seva entrada. Doncs un grupet d'aquests pares munten un pollo considerable, pollastre, fes quiquiriquí.
És que jo estava allà davant.
Ah, estaves a fer-ho. Ah,
jo estava allà davant i sí, vam muntar un pollastre.
Llàstima que la teva opinió no se la creu ningú, però sí.
Bueno,
ets una persona que no té credibilitat, però si no serviries com testimoni. Però bé, n'hi ha més de testimonis.
Quiquiriquí!
Exacte, ara el pollo considerable. I marxen a veure el partit des de fora del camp, concretament al pont de la via del tren, que és molt patètic. O sigui, el moment de patetisme d'aquella gent allà des de la via del tren ahir, és bastant patètic. Hi ha alguna foto, de tot plegat?
Jo tinc una foto, però no us les puc ensenyar ara.
Molt bé, millor no. Doncs, però de tota manera, més patètica i reprobable és l'actuació de Xavier Riero, el responsable del femení del Barça, que diu que aquella gent ha d'entrar sí o sí. I quan se li diu, escolti, la manera d'entrar és passar per caixa, diu que som un club de merda i que anirem a segona. D'això hi ha testimonis, vull dir, testimonis amb una certa enjúndia, no? Però tampoc cal portar-ho més lluny, perquè amb els nervis i tal, tothom pot semblar un imbècil qualsevol vegada a la vida, A mi també m'ha passat. I, sí, molt, molt sovint, o sigui que, bueno, escolti, pot semblar un imbècil com qualsevol, ningú està
escoltant. No em miri de reull.
I tampoc és el primer cop, recordem, que passen aquestes coses, donat que recordem que l'any passat l'entrenador del Barça femení ja vam dir que era amb la mugra. Doncs de la mugra a la merda tampoc ve de molt d'aquí,
Bueno,
o sigui, escolta,
creua la via.
És igual, que la via no podien creuar-la perquè estaven els pares allà, veus? Estaven allà. Bé, tot això és una anecdoteta de merda, millor dit, mai millor dit, i que no val la pena treure-hi més punta. Això, almenys, és el que pensàvem nosaltres i per això ahir ja ni tan sols la vam explicar. Però vet aquí que uns periodistes del Mundo Deportivo no pensaven igual. I, o potser és que els hi faltava un breu per omplir la pàgina o el que sigui. I simplement, doncs, escrivint segurament el dictat d'un dels presents, de la gent del Barça, òbviament, i sense trucar a l'Espanyol per assabentar-se del que havia passat, doncs ja donen per bona la versió del Barça i ni tan sols cal trucar a contrastar cap versió. És igual, amb la versió del Barça ja tenen prou. Normal, per què? Perquè són els bons. Això ja ho sabem, són els bons.
Llavors, I els únics.
I els únics, a més, són els seus, a més, o sigui, és normal. Es creuen la seva gent, vale, d'acord. L'Espanyol, què fa? Doncs truca al diari per demanar una rectificació d'aquest article que es va publicar ahir. Avui es publica la rectificació. És una rectificació un xic estranya, la veritat, perquè citen, per exemple, el director de comunicació del club. Jo no sé si cada vegada que els estiren de les orelles doncs truquen també al director de comunicació del Barça, quan diuen, escolta, s'han equivocat, no, i el citen. No, segurament no és així. Però bé, diguéssim que ho rectifiquen. Però, curiosament, ho rectifiquen a l'interior, però a la contraportada, Miguel Rico, que és un dels periodistes estrella de la casa, reconegut culer, com no pot ser d'una altra manera, perquè si no és difícil treballar a aquella casa, doncs, sí, és així. Doncs que no tampoc sabíem que al Miguel Rico li interessava tant el futbol femení, però es veu que sí, i ves per on ho torna a dir en la seva secció de rumor anomenada Sabia que el Fútbol Club Barcelona femenino está molesto con el Español, ya que en el derbi solo recibió 10 de las 25 invitaciones y el resto de las entradas se pagaron a 10 euros? Pues escolti, hi havia 25 entrades, i si volen entrar, pues paguen i punt, no passa res més. I vostès, senyors del Mundo Deportivo, deixin de fer el ridícul, perquè la paraula és aquesta, ridícul. I fins aquí deixem despatxadeta aquesta notícia
que no.
I que, com sempre, sí, com sempre important. Ens porta Carretillas TR, això sí.
Carretillas TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretillas TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretillas TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillastr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretillas TR. Podem amb tot.
Què pensa el poble perico?
Senyor Bertran, què pensa el poble perico? El poble perico està acoquinado, el poble perico està confiado, el poble perico està, deixi'm en pau, perquè la gent està dient, escolti, no em preocupi, no em molesti, o no, o estan realment ja...
Pessimista,
què estan dient la gent?
Una mica de tot, has fet un mix del que hi ha per aquí en els comentaris. Comencem amb Ter 21, que és
per cert, que això és de l'opiniòmetre del diari As.
Del diari As,
recordeu
sí.
Que si els dies que obrim l'opiniòmetre, el dia següent podeu veure la vostra pròpia opinió al diari As. I després la gent diu, no, és que clar, vostès manipulen. Escolti, sí, és molt fàcil. Si vostè vol parlar, o ens truca, o hi ha l'opiniòmetre del diari, o expliqui les seves històries, si és que aquí no hi ha un mitjà que permeti més la possibilitat de que la gent s'expressi per ells mateixos que Pericos Online. És així.
Sí, sí, sí.
Medalla, póngame la medalla.
Tu no manipules res.
Jo sóc un manipulador. És veritat, sóc un manipulador professional. Però, per altra banda, deixo que la gent s'expressi. Tinc una cosa i tinc l'altra. Vinga, va, som-hi.
Vale, la pregunta és, us preocupa realment la mala ratxa? I la Ter 21 és contundent i diu, no, és el mateix equip que m'ha il·lusionat durant un mes i mig. Per un mal partit m'he de preocupar?
Cert.
El que passa és que són dos.
Sí, però el que passa és que, bé, el cagòmetro se'ns dispara, l'opiniòmetro no, el cagòmetro, a molts o a alguns. També és veritat que, bé, també hem vist moltes vegades, no?, l'equip doncs, tirar cap a dalt i després punxar-se i desinflar-se d'una manera terrible, no? Continuem.
Ginaso diu, mala ratxa, pues de lo vivido la temporada pasada ni el más optimista pensaba que a estas alturas
optimisto,
llevaríamos...
Optimisto, el optimista no, el optimista. Ah, vale, vale.
A aquestes altures llevaríamos 11... Ho diu ella, però després també ens regala cada perla. Sí. Bueno, que a aquestes altures lleváramos 11 puntos. Qué manía de en pocos partidos subir al cielo y luego enviarlo al infierno.
Veus? Veus? És això, no? Una mica, doncs, aquesta bipolaritat. Continuem.
Altra diu, claro que hay que confiar en el equipo. No sé qué nos creemos que tenemos. Parece mentira que pasemos del blanco al negro tan fácilmente. Eso es para perdedores y no es el caso. Tenemos una plantilla barata, compensada, humilde y que corre en el campo. A partir de aquí, la posición en la tabla la marcará muchos factores, pero con este equipo hay que ir a muerte.
Doncs jo estic molt d'acord amb això.
Sí, sí. Un gran pessimista.
No, a veure una cosa. Tenim el que tenim. Ja ho sabem. Ho sabíem des del principi. Al principi sabíem que era una plantilla doncs, feta amb molt poca inversió i, a banda, doncs, amb gent que venia de categories inferiors, que venia amb ganes de mossegar, que venia amb ganes de menjar-se el món i que ens costaria molt, que patiríem. Ara sembla que sé que ho hem oblidat. Ens ha agafat a tots l'amnèsia temporal, a mi també, jo també, jo vull dir, també vull que l'Espanyol guanyi. Escolta, jo vull guanyar sempre, i sempre penso que guanyarem, perquè sóc així de burro. Penso que jugarem contra una combinat del Madrid, el Barça i el Milan, i penso que tenim opcions, perquè sóc així de malalt.
Bueno, porque están los del Milan ahí en medio.
Exacto. No, però per altra banda, o sigui, sí que és cert que hem de tocar de peus a terra, amics, i sabem el que tenim, i sabem el que ens costa, i el que ens ha costat tirar cap endavant tots els partits que hem guanyat i tots els esports que s'han tret endavant. Llavors, sí, hem perdut però dos vegades, dos partits, però és que l'equip ha donat la cara. I això és una cosa molt important. I vostè calli, que vostè parla al final. Continua, sisplau, Bertran.
4 de copas, diu. El equipo está diseñado para alcanzar los 42 puntos y para de contar. Mientras antes tengamos esto presente, menos bilis generaremos. 31 puntos por cosechar, 31 jornadas que quedan. Sobre el papel, esto está chupado.
A veure, tots...
Un optimista, sí senyor, no, un optimista.
Menys els Madrid, Barça i també ficaré en aquest paquetet l'Atlètic de Madrid d'aquest any. Ja m'està mirando Migueles con cara así poco de póker, però no és així, d'aquest any. Tots els equips estan dissenyats per fer 42 punts. Tots. Digui'm un equip que no estigui dissenyat... València, bueno, escolti, el València amb els problemes
que té... Però
els farà,
justets, però
els farà. No, el Sevilla, doncs sí, tampoc està dissenyat per això, però gairebé. Perquè mira com ha estat i els problemes que està passant a Sevilla. Escolti, tots els equips estan dissenyats pel mateix. I nosaltres pels 42 punts i parar? Depèn. Sí, segurament és el gran objectiu i això el que passa és que moltes vegades tenim a plantilla, sobretot això va passar l'any passat, doncs mentalitzada per aconseguir només aquesta salvació i després va falta mentalització per altres coses. Però això ja ho parlarem i ja tornarem a apretar-li, a ficar-li el dit a la llonces a la plantilla quan tinguéssim aquests 42 punts. De moment... Anem pels 42, amb humilitat i alegria, eh? Alegria, som-hi.
Acabem amb Tani, que diu la plantilla és la que és, nos tocarà sufrir. Los demás equipos ya empiezan a entonarse y el tema físico deja de tener tanta importancia ahora en cuando empieza la calidad. Que no vamos sobrados.
No, i els altres van sobradíssims, sí. També. Escolti, ui. No, escolti.
Tu has sobrat avui de Fosprint, eh? Ja
no,
t'ho dic
jo,
ara.
No, el que passa és que també... A veure, jo no vull portar la contra a ningú, que evidentment tothom té el dret, però escolti, és que ara resulta que des de fa 4 dies teníem un mig centre que el volia la Premier, tenim un porter que el vol mitja Europa, tenim un davanter que l'idolatrem... Y ahora resulta que todo es un desastre y tal. No, ni pero tanto ni tan calvo.
Hay que ser realistas, ¿eh? Nadie va a ganar todo. Si es que hemos perdido dos partidos y estamos a tres de la Champions.
Efectivamente.
Es decir, no, perdió el Villarreal, perdió el Bilbao. Tampoco vamos a ganar todo. Nadie va a ganar todo, excepto igual el Barça, igual el Atleti. Y al Madrid ni lo va a hacer.
El Atleti tampoco lo va a hacer. No intentes colar la cuña. Sí, sí, la cuña colchonera.
Lo digo muy en serio.
Ya, sí. Ya te digo una cosa, y ya casi que vayas abandonando esos colores indios. Sí. ¿Quién? Ya abraza ya los colores blanquiazules.
Pero si yo amo al Español.
Sé que amas al Español, pero de momento somos como una novia de verano para ti. Y quiero que seas ya la pasión
devoradora. Pero tú sabes que los amores de verano
sí, a veces marcan,
funcionan,
marcan.
No, y funcionan.
O no.
Bueno, no, en el caso del puro no. Però el que és important és que tots, per animar-nos, la gent pessimista, el que ha de fer, què és? Doncs comprar, doncs ja un bassal de Fosprint, directament, que te'l serveixen ara amb quintales mètricos allà, amb cubes, te'l tiren a cubes, t'omples tota la banyera i et tires a dintre. Perquè
com has fet tu avui, eh?
Efectivament, perquè recorda que la gamma d'Energetics for... Repetimos. La gamma d'Energetics Fosprint, doncs et dona l'energia que el teu cos necessita. Ja saps que és de sòria natural, un complex vitamínic 100% natural, que te'l prens i és que ho notes gairebé, ja et diria, a l'instant. El rendiment, sobretot dels esportistes, que no és mi caso, perquè cada dia estic més gordo, però això és un altre tema, ja sabeu que augmenta moltíssim el teu rendiment. Ah, i què has de fer per si el vols? Doncs anar a la teva arboristeria, a portar-te a sobre de regal un pràctic necessari multiusos, i res més, doncs, perquè ja saps que Fosprint de sòria natural és la teva energia. A l'instant anem a escoltar uns consells publicitaris importantíssims, més que res, perquè són qui paguen, i continuem.
Bienvenido a LB Apuestas. LB Apuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LB Apuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LB Apuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Aquest mes gaudeix de la rebosteria creativa amb Casa Viva. Preus especials en tot el que necessitis per poder fer els dolços típics de la rebosteria americana tan de moda. A més, pots inscriure't als nostres tallers de cuina per conèixer les últimes tendències. Consulta les botigues i horaris a casaviva.com. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu.
Let's go! El quiosc del Miguel.
Molt bé, doncs recordem que el Miguelito, l'Ignacio Migueles, doncs quan no té ganes de treballar, que és la majoria dels dies, resulta que el que fa és demanar als companys de premsa que li facin la feina. I s'ha inventat aquesta secció anomenada el quiosco del Miguelet. ¿Sí o no?
Efectivamente.
Que básicamente se trata que tienes mucha jeta.
Pero hoy, encima he trabajado, ¿eh? Pero bueno, ya os contaré de qué, en dónde he estado trabajando, y de momento vamos a hacer caso a mi sección. Porque, como tú bien dices, cuatro periodistas en este caso me han hecho el trabajo.
Muy bien.
Entonces yo he estado solo charlando.
Pues al menos di claramente nombre y medio de estos compañeros que nos han ayudado.
Por ejemplo, mi amigo Juan Carlos, del Sport.
Juan Carlos Gracia.
Juan Carlos Gracia.
Por favor.
¿Permito que decir el apellido?
Importante, porque es un periodista importante.
Muy importante, sí. Y yo le tengo afecto, de hecho. Juan Carlos Gracia, del Sport. Pues hemos estado charlando un ratito de cómo ve al Español, de estas dos derrotas. Bueno, la positividad, el negativismo. ¿Negativismo? Negativismo. Todo esto hemos estado charlando. Y él me ha estado contando que, bueno, que prefiere ver qué pasa cuando juguemos contra el Elche y luego ya ver si realmente es una mala racha o no. Vamos a escucharle.
Hay que esperar. Yo esperaría a Elche. Si en Elche el equipo vuelve sin puntuar, se abrirá una situación un pelín comprometida, ¿no? Hasta ahora pensemos que es una anécdota, que se han perdido dos partidos puntuales, que la curiosidad es que, o lo extraño es que han pasado uno detrás de otro, pero si el equipo encadena tres partidos seguidos perdiendo con el calendario que le esperará después del parón, el panorama habrá dado un giro importante. Yo no diría que es una final Elche, pero sí un partido para empezar a aclarar la situació de l'equip.
Elx, està claríssim que molts veuen Elx doncs una mica com la frontera per començar a preocupar-se o no. Jo tampoc diria tant, sincerament. Acaba d'entrar a l'estudi Jorge Larena. Jorge, com estem? Avui ens presentaràs el teu llibre Y nos dieron por muertos, que no estábamos muertos, estábamos de parranda.
Lo hemos sí, efectivament. És el nostre.
Efectivament, estem de parranda. Perquè és que és així, és que hi ha que animar-se. Però, de tota manera, tu ara et faig una primera pregunta, després tornem amb tu. Ets dels que estàs pessimista o és dels que dius, escolta, què passa? Hemos perdido dos partiditos. Oye, tú, aquello de Sarrià fue peor.
Sí, lo de Sarrià fue peor, sí. Yo soy como todos los demás. Salimos del campo perdiendo con el Getafe y el mundo se hunde. si hubiéramos empatado en el último minuto hubiera sido maravilloso, y si hubiéramos remontado diríamos, bueno, bueno, vamos, bueno, a la Champions.
A la Champions. Eso es un perico. Es sí, señor, así es el espíritu perico, así somos. Qué rabia damos. Vale, sí. Sigamos, sigamos.
Mira, sí, que mira, siempre os intrometéis en mi sección, cosa que me parece muy bien.
Bueno, es una cosa mía.
Y de hecho, Mari Carmen Torres, del diario Marca, otra gran amiga mía, pues no piensa como vosotros, porque ella cree que todavía no hay que encender ninguna alarma.
Bueno, jo crec que aquestes dues derrotes consecutives amb el Villarreal i amb el Getafe és veritat que han frenat la bona ratxa i el bon inici de temporada de l'equip, però jo crec que no és moment encara de preocupar-se ni d'encendre les alarmes. Està dintre una miqueta del normal perdre en Villarreal i poder treure un resultat que no sigui bo amb el Getafe. I jo no crec que sigui preocupant, perquè jo crec que l'equip no ha jugat malament ni a Villarreal ni a Cornellà amb el Getafe. Ha jugat bé, és veritat que a més de dijous amb el Villarreal va haver-hi molts canvis, van entrar 8 jugadors que no eren titulars. Crec que encara no és moment de preocupar-se. A veure el dissabte amb l'Elx, a veure com funciona l'equip. I sobretot jo crec que físicament l'equip està bé i sobretot crec que mentalment i anímicament l'Aguirre fa molt bona feina i no crec que l'equip ni s'enfonsi ni ho noti.
M'encanta, m'ha encantat aquesta opinió de Mari Carmen Torres.
Hombre, jo sé a qui em preguntar.
No, perfecte. No, home, però totes les opinions són dignes i bones i per suposat i donem les gràcies que ens ajudin a fer el programa. Però és que aquesta la trobo molt ponderada i estic molt en la línia seva. Continua.
Pues sí, también estaba hablando con Iván Molero, de compañero del diario AS.
Iván Molero. Sí,
y el crack de Iván Molero, le he preguntado exactamente lo mismo. Él me ha destacado la intensidad, pero me ha hecho, bueno, pues ha estado a punto de hacer un monólogo. Entonces yo quiero que escuchéis todo el discurso de Iván Molero.
Ja va avisar Aguirre el dilluns passat, just després de guanyar contra l'Atlètic i amb tota l'eufòria de l'entorn, que arribaria l'hivern i que havien de guanyar punts com a formigues. El que passa que potser ha arribat una mica ràpid, i amb dos partits seguits que s'han perdut amb tota la intensitat del món, és a dir, que no es pot dir que l'equip hagi estat molt pitjor que els partits que havia guanyat anteriorment, però sí que dona la sensació que si bé els jugadors no tenen la culpa, Aguirre tampoc és que se li pugui dir culpable, perquè fins ara havia fet una ratxa molt bona, però sí que si fas 8 canvis en un equip en el mateix partit, que és una cosa fins ara inèdita, no sé que fossin uns 3200 de final de Copa contra un equip de segona B, més o menys, entre cometes, el partit no és que el llencis contra el Villarreal, però sí que tu mateix saps que tindràs poques opcions si fas 8 canvis, i ho fies tot al següent partit, posant el teu 11 de gala, que tampoc, com s'ha comprovat, tens assegurada la victòria. I a més es dona un afegit que el Getafe, per primera vegada en el que va de temporada, t'ha contrarrestat en les teves pròpies armes, amb aquesta intensitat, amb aquest coratge, amb aquesta força al centre del camp, i que això planteja un nou escenari, que és que l'Espanyol fins ara guanyava per això, per intensitat. Ara potser li caldrà una mica més, perquè els rivals potser ja li han agafat la mesura i no és el físic tot el que necessita l'Espanyol per guanyar. A tot això se li ha d'afegir que dissabte hi ha una visita a l'Elx i que després hi ha Perón, partit contra l'Atlético. Per tant, després d'aquests dos partits perduts, Villarreal i Getafe, la visita al camp de l'Elx és importantíssima per no sumar 3 derrotes consecutives i per no arribar a 2 setmanes de descans amb vistes a un partit contra un Atlético de Madrid que està grandiós, i que comencin els patiments. Però de tota manera, com deia al principi, l'equip com a jugadors, en el sentit estricte futbolístic, tampoc ha perdut tant en aquests dos partits com per començar a parlar de ni molt menys de crisi o per espantar-se.
¡Qué tocho nos ha metido Molero!
Nos ha hablado de equipos de segunda B, del Atleti, no sé, oyentes, del Español, ¿eh?
¿Siguen ustedes ahí, oyentes? A ver, es que de ahorita. ¡Qué tocho nos ha metido Molero! Todo muy raonat, ¿eh? Tot anava, ell anava agafant un argument darrere l'altre, anava construint el seu discurs. A meitat de discurs s'ha fet ja el de Llonses un lío, també cal dir-ho. Ell iba saliendo, entrando, però al final, doncs, ens ha fotut un totxo infumable. Però, te queremos, Molero. Molero, te queremos. Molero, selección. Molero, quédate. Molt bé, ara continuem.
Bueno, ja acabo, ¿eh? Acabo con mis amigos, los periodistas, con Román Martínez, del Nou, que nos cuenta que él cree que son dos errores, dos erradas en estos dos últimos partidos, y sobre todo espera que frente al Elche esto no pase. Yo creo que también piensa un poquito, ¿no?, que es el punto de inflexión para alarmarse o no alarmarse.
Bueno, jo crec que els dos partits, les dues derrotes seguides que ha encaixat l'Espanyol, jo crec que són errades puntuals. Espero que no hi hagi una continuïtat a Elx, sobretot el partit tant de Villarreal com el partit contra el Getafe m'han donat alguns indicis de que per creure que unes errades puntuals i que no tinguin continuïtat en el futur. Això sí, també he vist que l'equip, sobretot la batalla tàctica, el Getafe la va guanyar a l'Espanyol, i això és el que em fa por, que els equips, en aquest cas l'Elche, que és el proper rival que li toca a l'Espanyol, comencin a saber jugar-li a l'Espanyol esperant-se i no atacant. I és el que va fer el Getafe, i aquí és on potser li ha de donar una volta a Aguirre al sistema tàctic.
Molt ben apuntat també, Roman, eh? M'agrada molt també aquesta volta que li ha donat amb el tema, i és veritat, tot el sistema d'Aguirre segurament, jo no crec que hi hagi molts invents a nivell tàctic, perquè crec que per tota manera es tracta d'executar-los una mica amb eficàcia, amb precisió i una mica i amb la intensitat a la qual ens té acostumats Aguirre. Però bé, com a mínim sí, sempre tenim aquesta, la carta Córdoba, que la podem jugar, que l'altre dia no es va quedar dintre de la baraja, però és una carta que encara queda a veure quina és el seu abast, encara no sabem. Tampoc ara doncs, imaginem que serà el Salvador, perquè no. Què més has fet avui, Miguel? Perquè, clar, veig que sí, això està molt bé, parlar per telèfon o a la gent, o que t'ho gravin, això molt bonic, però alguna cosa més, vull dir, per això et paguem, vaja.
Yo, como siempre, estoy ahí al ladito de la noticia. En la noticia, hoy han sido cuatro hombres que presentaban sus nuevas botas.
Vaya.
Fíjate, los hombrecillos de Puma nos han presentado la Power Cat y la Speed algo, ya ni me acuerdo del nombre.
¿Qué nombre es de Power
Cat? Pero la diré.
Es fucking hard.
Y estaba, no, Power Cat.
Power Cat. Yeah. Power Cat. Power
Cat.
You here.
Y allí estaba mi amigo Manu Lanzarote, mi amigo también Estuani,
todos son
Víctor
amigos
Sánchez, que
tú
también es
un
gran
millón de
amigo.
Amigos, como sí, tenía Roberto Carlos. Sí, sí.
De hecho, no tengo enemigos, quiero decir, yo creo que
yo no
tengo.
Puedo decir lo mismo, pero esto es otro tema.
Efectivamente.
Y también estaba Coloto, que también habló ayer. Y todos pues han coincidido en lo mismo, ¿no? Que al final el equipo está unido, que el vestuario está bien. Y Estuani, que es uno de los hombres que ha hablado, decía que para él esto son piedras en el camino.
No, yo también un poco en la línea de Diego, creo que, bueno, obviamente que lamentamos estos dos últimos resultados, pero bueno, creo que también de estos partidos también hay que aprender, creo que nos tienen que servir como experiencia para lo que queda del torneo, creo que somos conscientes de que en estos siete partidos para nosotros los puntos que tenemos es positivo, a pesar de que, bueno, perdimos estos dos partidos. Pues está claro que el vestuario siempre está unido, hemos estado en situaciones similares o peores y está claro que para nosotros esto no es más que una piedra en el camino que sin duda, no tengo ninguna duda que vamos a sacar un buen resultado en hecho porque el equipo creo que está consciente, sabemos lo que nos jugamos, lo que queremos y creo que para nosotros es muy importante volver a recuperar la dinámica que teníamos, así que en eso estamos, preparando esta semana, que sin duda vamos a tener muchísimas ganas que llegue cuanto antes ese partido.
Que macos que se'ls veu a tots, amb les botetes Puma. No sabia que hi havia tants jugadors de Puma, al nostre equip.
Sí,
fins
sí.
A 4, amb Lanza... No sé si... Suposo que eren tots, no?, els que tenen aquesta marca comercial com a calçat.
Sí, perquè además estaven Coloto i Estuani con la Power Cat, que és, com te digo, un tipo de bota, i se ha hecho en el vestuario, pues al otro lado estaban Víctor Sánchez y Lanzarote con la Evo Speed.
Evo Speed. Debe ser un poco más rápida. ¿La Power Cat o la Evo Speed?
Bueno,
Evo Speed. Si les voleu veure totes dues, teniu, bueno, suposo que la web del club també ho ha penjat, no ho sé, però teniu una web, o sigui, a la nostra web, a pericosonline.com, hi ha una fotillo que està prou bé, amb tots ensenyant la Evo Speed i la Power Cat. No sé, no m'acaben de fer molt el pes, la veritat. Jo sóc més clàssic, m'agrada més la, crec, més la Evo Speed que la Power Cat,
Però la Evo Speed és la menys clàssica, no?
No, perquè, bueno, té lo de Puma. La Evo Speed és la que porten
Lanzarote y Víctor.
No, home, no sé si és menys clàssica, eh? Potser l'altra...
Bueno, mucho naranja, l'altra.
Mucho naranjas, mucho... Sí, sí, és més, no sé, la veig més... Más a cantona, però bé, estos son gustos. Tu què, no t'han agradat? O sí, t'han
agradat? No, yo me quedo con la Evo Speed. Bueno, prefiero otro tipo de botas, pero no voy a hablar de botas. Bueno, sí, voy a hablar de botas con Víctor Sánchez.
Ah, vaya.
Bueno, estoy aquí con Víctor Sánchez, que está presentando sus nuevas botas. ¿Cuántos kilómetros vas a correr con estas botas en Elche?
Esperemos que mucho, esperemos que se pueda correr mucho y sobre todo que saquemos los tres puntos. La verdad que, como hemos dicho en la presentación, es una bota comodísima, una bota que no pesa nada y te sientes muy a gusto con ella. Entonces intentaremos hacerlo lo máximo posible y darle una buena alegría tanto a nuestra gente como a la gente de Puma, seguro que también se pone contenta si ganamos.
Oye, Víctor, sin contar estos dos últimos partidos, tú con tus anteriores botas, yo creo que estuviste en el mejor estado de forma de Víctor Sánchez. Con estas nuevas botas estarás igual, ¿no?
Sí, esperemos que sí. Está claro que al final cambia el color, no cambia el modelo. Estaba jugando con las mismas, solo cambia que hay unos nuevos colores, una nueva gama. Pero ya te digo, yo creo que al final el estado de forma tienes que alargarlo en el tiempo y no se puede hablar de 4 o 5 partidos que están muy bien, sí, es verdad, pero tengo que hacer, no quiero tener un pico de rendimiento y bajar y no estar a buen nivel. Entonces quiero mantener un nivel bueno durante la temporada que ayude al equipo y como te digo, yo ayudar al equipo y el equipo te ayuda a ti a estar a buen nivel, así que si todos estamos bien será mejor para personalmente para cada uno.
Yo tengo la intriga de cómo Aguirre os explicó en Villarreal que iba a hacer 8 cambios respecto al partido anterior. Sé que esto queda atrasado, pero me queda a mí esta intriga. ¿Qué os dijo Aguirre?
No, prácticamente no nos... o sea, fue una charla normal. Fue el día antes del partido, hablamos, nos dijo que quién iba a jugar y el equipo iba a jugar, que íbamos a hacer un pequeño cambio de sistema, nos explicó el porqué, nos explicó el cómo veía él el partido y a partir de ahí concentrados y a salir al máximo. Creo que tenemos una plantilla compensada, una plantilla larga y la gente que jugó creo que estuvo a buen nivel, entonces no puede haber queja. Es verdad que perdimos, que tuvimos fallos seguro, porque cuando se pierde tienes fallos, pero nada, yo creo que el otro día también se perdió y jugamos los mismos jugadores que veníamos jugando antes, así que nada, no hay excusa.
Y ya por último, si no me equivoco, con las otras botas hiciste 3 goles. ¿Con estas cuántas vas a hacer?
Bueno, esperemos por lo menos hacer los mismos o incluso hacer más, está claro. Yo me conformo con que el equipo esté bien y con poder ayudar yo con mi rendimiento personal al equipo, está claro. Entonces, a partir de ahí, que marque los goles quien los tenga que marcar, no hay problema.
Bueno, pues ojalá sea así. Muchas gracias, Víctor.
A vosotros, gracias.
Molt bé, una cosa que m'ha fet gràcia és quan diu que Aguirre le dijo que iban a hacer un pequeño cambio y cambió 8 tíos. Que no sigui que quan arribi Víctor Sánchez a casa li digui la seva dona: cariño, he hecho un pequeño cambio y al final te he tocado encontrar el sofá en el jardín. O sigui, esto de los pequeños cambios...
Los pequeños cambios de Víctor Sánchez.
Sí, 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 pequeños cambios. Bueno, pequeños cambios, 8 tíos de la direcció. Vale, és igual, no, i això ja ha passat, tu. Anem a mirar cap endavant. Ah, tens alguna cosa més, Miguel? Perquè si no tinc una cosa a dir-te, eh?
Dímela, porque no tengo mucho
no,
más.
No, perquè com veig que t'estàs avorrint molt últimament, t'he inscrit amb el concurs de... Perdó, amb el curs de rebosteria creativa de Casa Viva, on recorda que pots aprendre a fer les teves cupcakes, els teus American Pies, tots, galetes decorades, pastissos en fondant, i després ens ho portes aquí per la tarda i escolta, fem un berenar perfecte. A més, recorda que si no et va bé l'horari que t'he posat, que ja t'he dit després quin és, pots mirar a la nostra web de Casa Viva, casaviva.com, i allà doncs, pots mirar totes les botigues, les que tinguis més a prop de casa, o els horaris que més et convinguin, perquè Casa Viva té 30 botigues molt a prop teu. Ho saps, això, Miguelet, no?
Sí, bueno, o sea, lo sabía, pero lo de que me habías inscrito no.
Pues venga,
o sea, me hace mucha ilusión.
Hacer galletes, venga, hacer galletes, va.
Aquest mes gaudeix de la rebosteria creativa amb Casa Viva. Preus especials en tot el que necessitis per poder fer els dolços típics de la rebosteria americana tan de moda. A més, pots inscriure't als nostres tallers de cuina per conèixer les últimes tendències. Consulta les botigues i horaris a casaviva.com. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina a Buenos Aires. Tienes que venir. Aquesta és l'entrevista del dia.
ens posen aquesta cançó, però jo, Jorge, tengo una cosita para ti preparada. Para empezar, porque ya que te he hecho esperar hasta el cuarto para hacer la entrevista, tengo un viejo recuerdo para ponerla. A ver, por favor, ponla, por favor.
A galopar, hasta enterrar.
Molt bé. T'agrada, Jorge? Muchas perquè gracias. Molta gent potser no se'n recorda, però el Jorge Larrea tenia una columna, el Blanc i Blau, que com sabeu és una mica el germen de la grada, doncs que es deia A galopar. No? D'aquesta
cançó. Hasta enterrarlos en el mar.
Però de tota manera, doncs el Jorge avui ens visita perquè resultament, conjuntament també amb la grada, doncs ha fet un llibre que presenta, que es diu això, I nos dieron por muertos, que parla justament del trànsit de Sarrià a Montjuïc. I aquest una mica el clima de pessimisme, que clar, si ara estem ja dient que hemos perdido dos partidos i ja estem aquí tots dient, mare meva, imagina't, llavors el pessimisme ja era, oye tu...
Te'n recordes.
Increïble. Bueno, sí que me'n recordo. Sí, però jo tampoc estava negatiu en aquella època.
No.
Perquè em feia il·lusió. I mira, pues, tenim un canvi nou, un camp nou. I sí. Tal. Bueno, un camp nou, no. Un nou estadi. No. Que sona molt raro. Molt bé. Doncs, no sé, explica'ns una miqueta sobretot què has volgut explicar aquí, quin és l'eix de la novel·la, per què has dedicat aquesta novel·la a aquest moment concret. Explica'ns una mica, Jorge.
El libro es el primero de una trilogía. Porque la idea era escribir la crónica del tiempo que estuvimos en Montjuïc. Cuando empecé tenía idea de escribir un solo libro y como una crónica, un libro de historia, por decirlo así. Pero cuando empecé con la hemeroteca, empecé a ver muchos datos y me costaba mucho quitar datos, me costaba mucho eludir cosas. De modo que es muy prolijo, tiene muchísimos datos. Pero al mismo tiempo, cuando empecé a escribir el tipo crónica era un tocho. Era un tocho.
Aquello dices, madre mía, lo he escrito yo, ¿y por qué lo he escrito yo? Que si no, no me lo leo.
Cuando iba por la quinta página dije, Jorge, esto no va a funcionar. Y entonces decidí dramatizarlo. Novelarlo. Creé una serie de personajes, 34 personajes, con gente que yo conozco.
¿Són reals o són ficticis els personatges?
Estan a mi servicio. Són reales, però estan hechos a medida de mis necesidades para contar la historia. Es decir, les he pillado el nombre, les he pillado la cara mientras escribía, porque pensaba en ellos, però no són ellos. Están aquí haciendo un papel.
Escolta'm, i t'agrada més el paper que fan els teus personatges... O al que van fer els personatges de l'època, que va ser una època convulsa.
Bueno, hay un personaje real, que es el presidente. Sánchez Llibre es uno de esos personajes. Es el más problemático, porque quería entrevistarlo, no tuve oportunidad de hablar con él más que una entrevista muy corta, de tres cuartos de hora, con mucha urgencia. Sobre todo quería entrevistarlo para construir el personaje, no tanto por lo que me iba a contar, sobre lo que pasó, como para darle...
Un poco de matices
al personaje. Valor humano al personaje. Entonces, los personajes reales están ahí, porque todo lo que sale aquí está en las hemerotecas. Los personajes reales están aquí. Pero los personajes imaginarios, por decirlo así, son los que permiten extraer las emociones de los datos.
Claro.
Porque ellos cuentan, más que contar, ellos viven la historia. Ellos viven el momento en que marcamos el gol en la semifinal contra el Madrid, o ellos viven el momento en el que se levantó la Copa del Rey, o ellos viven el momento en que Sarriá voló.
Claro.
Al vivirlo ellos, transmite mucho la emoción, porque los datos del
fútbol... Són freds. I a més, molts, clar, sí. Doncs, per molta gent, alguns, per exemple, no ho van viure amb la mateixa intensitat o no tenien l'edat, per exemple, i ara doncs, és una manera d'apropar-los tota aquesta història. De tota manera, hi han herois, hi han malvats de la història o no? O com tota novel·la o no? O no és ben bé el mateix?
A ver, es que los héroes y los malvados
a veces, de la historia mire, según se mire, ay, amigo.
Son distintos para cada uno, porque, y más en el español, que... Somos muy aficionados a tener grandes conflictos internos por cualquier motivo y además a derivar en filias y fobias que ya no se van a levantar nunca más. Con lo cual, en un momento determinado, uno es villano y tres años después es el héroe.
Es verdad.
Con lo cual, los héroes y los villanos los tendrá que tomar cada uno de acuerdo con su manera de ver. La historia es la que es y la hemeroteca es la que es. A partir de ahí fue Lara el hombre clave que fue expulsado por Sánchez Llibre.
Ah, eso es una pista, un episodi molt bo.
Fue el, però, el hombre que se largó porque quiso.
Porque quiso també. I després una mica també tota la sèrie de secrets ocults al voltant d'aquella venda de Sarrià, no? Que qui, se lo llevó alguien, se lo llevó calentito alguien, no? No sé què. Hi ha molta gent vivint per aquells pisos que un altre diria, jo aquí no vivo, perquè clar, què?
No lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Yo no soy periodista. A mí me gustaría que un periodista escribiera un libro de investigación
sobre tot plegat,
sobre toda esta historia.
¿Pero tú no crees que es una ferida que está una mica tancada ya después de la inauguración de Cornellà?
Sí, Cornellà ha sanado la herida de Sarrià. La herida de Sarrià, a ver, cada uno vive las cosas a su manera. A mí me pasa un poco como a ti. Cuando nos íbamos al Estadio Olímpico yo miraba para adelante. Y decía, bueno, pues vamos al Olímpico.
Y de fet va ser després un dels millors anys, la millor dècada gairebé.
Exactamente.
Sí, sí, dos Copes del Rei, dos classificacions per Europa.
La dècada prodigiosa.
Claro,
i
claro.
Després un equip que vam tenir, doncs, claro, alguns per fases. Doncs sí, clar, és això, no? I nos dieron por muertos perquè semblava que enterraven l'Espanyol, sí, i finalment vam obrir una de les millors pàgines, claro, de la nostra història.
Claro, por eso te digo que esto de las heridas, bueno, cada uno tiene sus heridas, cada uno las vive de una manera, pero yo creo que ya la herida de Sarrià está curado. De hecho, para hacer la portada del libro hubo muchas dudas en la grada, porque poner la imagen de Sarrià derribado,
sí,
era como
para mucha gente.
Pero hay que romper con las cosas.
Hay que romper
Sarrià tabúes. Murió. Pues ja està, ara seguim aquí, ara estem a Cornellà.
Muerto, rei puesto, clar que sí, estem a Cornellà. De tota manera, tu has dit una cosa que m'ha agradat molt abans, lo de les fílies i fòbies, no? Que alguns hem viscut també a nivell personal, perquè Déu-n'hi-do, perquè sí, és com allò que diu de la red social, uno no puede hacer muchos amigos sin hacer algunos enemigos, no? Doncs, finalment, també és veritat, a l'Espanyol ens agrada molt la batussa, sí, i també som molt... molt apocalíptics, no? Això que parlàvem abans quan t'hem preguntat abans. ¿Por qué somos así? ¿Tú por qué crees que somos así?
Por la pasión. Es que el Español no es un club, no es un club como los demás. Es un club muy singular por muchos factores
socioculturales, económicos,
políticos.
Políticos, sí, claro.
Claro. Y como es un club tan singular, los que estamos aquí estamos de una manera exagerada. Somos muy desmesurados, muy desmesurados.
No te
para cualquier cosa. Para ser defender y apoyar, y para criticar y destruir. Somos muy apasionados, pero es que es consecuencia de la manera como sentimos esto, porque esto no se puede sentir con tibieza. Esto o lo sientes o lo dejas, porque es una heroicidad ya estar aquí.
Sí, sí, sí.
Es decir, es pim pam las entradas del femenino. Pim, sí. Pam, pim, pam. Oiga, que tienen ustedes unos casos en su casa que...
De unido.
Pues no, las entradas del femenino.
Sí, sí, ens tenen que donar pals per tot arreu.
Sempre.
I nosaltres anem acumulant... Jo també ho penso, que és això, com estem una mica, doncs, a vegades rodejats, doncs aquesta bilis que se'n genera, doncs a vegades també la disparem també contra propis, a banda de contra estranys. Estic bastant d'acord amb aquesta teoria i que són molt peculiars. Déu-n'hi-do. Doncs ara diria que... Ah, una cosa abans de res, perquè volia preguntar-te per actualitat, però abans de res, has dit que era una trilogia. Els altres dos volums ja tenen data, ja tenen... Què tens al cap pels altres dos volums?
A veure, el llibre ha trigat una miqueta més de la compta en fer-se. Llavors tinc la segona part documentada. La documentació és el que triga més, perquè és hemeroteca, dos periòdicos i el Blanc i Blau.
Claro.
El Blanc i Blau, que les cartes al director del Blanc i Blau són la mina d'oro de com estava la vida en
ese
moment.
Jo vaig escriure una carta al Blanc i Blau i mira on estic ara. Sí, la vida te lleva por derroteros.
Però claro, és mucho trabajo. La segunda parte la tengo documentada y por tanto escribirla es cuestión de unos meses. La tercera parte está sin tocar. Ahora estoy acabando una novela que no tiene nada que ver con el tema, y en cuanto acabe esta creo que me pondré con la segunda parte si la cosa funciona, porque ya sabes que aquí todo depende de muchos factores.
De muchos factores, clar. Aquesta fins a on arriba exactament històricament?
Aquesta arriba fins a la plec de la Copa, que és després de guanyar la Copa del Rei a València.
La del 2000.
La plec, sí, la del 2000.
El següent podria anar fins a l'altra Copa, per exemple,
o
una mica més enllà.
El següent probablement serà fins a la remuntada contra el Múrcia.
Ah, home, sí, gran partit, sí, mític.
Probablement, sí, perquè a més A més, n'hi ha un tall a la història de l'Espanyol, perquè apareix el
3.0 i tot allò.
Llavors sí. Ja és com un cicle.
Ui, m'agrada molt perquè fa que 50, sembla que fa 50 anys i no fa pas tant.
No, no.
I té, i ara ja ho veiem com a, o sigui, material...
Novel·la històrica.
Exacte, sí, novel·la històrica per material. No, dona, realment allò dona, perquè va haver-hi doncs, aquella plec, a més, sí. També des posterior, que sí, també va haver-hi també, batusses, un altre cop la batussa interna.
La idea s'acaba en el 3.0. És que n'hi ha etapes molt marcades.
Molt marcades. Sí, després, clar, l'altre seria el desembarcament a Cornellà.
Sí, clar, fins a... La idea s'acaba en la inauguració de Cornellà, el tercer volum.
I, home, hi ha un episodi allà que potser el tindràs de castigar, que és la mort del Dani, no? No t'atreveixes. Està molt recent.
A veure, és que...
Parlàvem de trencar tabús. Això també ho hem de parlar alguna vegada.
Sí, no, a veure, jo estic per trencar tabús. Uh-huh. A mi em sembla que n'hi ha massa tabús, eh? A mi em sembla que tenim massa por de dir... el via tal o l'altre tal, si sí. parlem-ne, les coses van millor. Van millor, però com que tots estem aquí, bueno, este tema no lo voy a tocar, Sarrià no lo voy a poner en la portada, de la curva no hablo, de las banderas sí. No quiero decir nada porque no me quiero meter en ningún lío. Al final tenim un munt de coses que estan aquí però que ningú parla.
Cert. Molt bé, Jorge. Doncs mira, ja no et preocupis que a banda de fer llibres em anirem cridant per parlar de les coses que ningú parla. I potser és una secció, eh?
Vale.
Parlar de les coses que ningú parla.
Parlaré jo.
I ara, doncs, Jorge, abans de res, no sé si ens ha quedat alguna cosa més al tintero. Sí, digues.
Sí, volia dir que farem una presentació del llibre.
Perfecte.
Dimecres vinent, la Penya Manigua, la no, Gran Penya.
No aquest dimecres, no, sinó el proper.
L'altre
que és
dimecres.
El dia...
el dia 9.
Exacte, a la Penya Manigua.
A la Penya Manigua, a les...
Gran Penya Manigua.
La Gran Penya Espanyolista.
Gran Penya Espanyolista, gran Penya Espanyolista, perquè sí, si no els de la Manigua, amb això són sensibles.
I les tinc que agrair...
Quan de Manigua dius Manigua War...
No, les tinc que agrair la disposició que han tingut des del primer moment per deixar-nos el local.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la teva visita i ja et dic que no et preocupis que ja et cridarem. Ja et cridarem més vegades. I això de la parlar de les coses que ningú parla m'ha agradat, eh? I potser li traiem una mica de punta. Però és que clar, queden 3 minuts o 2 minuts i 25 segons.
Em toca la meva
secció. I li haig de deixar que, ja que ve, has de deixar parlar una mica. Espatlla-li una mica la presentació al senyor Larena.
Bon dia a tothom, d'entrada bon dia a tothom. La meva música, ahí està, la meva sintonia. Avui esteu pessimistes. La veritat és que esteu pessimistes, esteu de perdidos al río, o com es diu en anglès, the love of the river.
Ah, sí, igualito, ¿vale? Igualito.
Heu parlat de tot, de descender las alarmas, Migueles, descendía las alarmas, que ja és
que
el
no
colmo.
Desciendan las alarmas.
Sí. ¿Migueles o sí, Migueles?
Sí. Migueles.
Ah, esto me la caga, aquí, amigo.
Que arriba l'hivern, també parleu de que arriba l'hivern. Migueles sí. També ha dit negatismo. Que
el
ya
negatismo.
Es el negatismo va a llegar.
El negatismo, está
el
bien,
negatismo
está bien.
Va a llegar. ¿Qué más? Hem passat de partit a partit amb una Aguirre que fa de mitja part en mitja part.
També,
primer mitja part, després mitja part.
En partit al partit.
Exacte. I després parlàveu dels Maños, del Saragossa, però de l'època d'Aguirre. Però jo us vull fer recordar l'any passat. L'any passat, a aquestes alçades, teníem el Saragossa a 11 punts de diferència. I ells van baixar, i nosaltres no. O sigui que encara podem baixar. Però per tot això... per tot això...
Negativisme.
Eso no es negativismo, eso ya es depresión.
Que ens ha portat al meravellós llibre que nos dieron por muertos. I en realitat... No estamos muertos. ¿Por qué? Porque estamos de parranda. Però tenim una altra cosa, que ens ha dit que serà una trilogia. De moment hem perdut dos partits. Ens queda perdre Elche. És que ja tot quadra.
No,
tot quadra.
No té res a veure. Podia
tot
ser una trilogia.
Quadrant.
No, pot ser.
I per acabar, acabaré amb una notícia que no té importància. Tu mateix ho has dit. Una cosa que és que no és ni notícia, que és tanta mugre, tanta merda, tanta irrealitat, que has estat 10 minuts fotent un pollastre. Aquesta pobra gent del Barça...
Femení, ui, que femení. No, que són molt bona gent. No, ui, tots són meravellosos.
Estàs apocalíptic.
Gent avui bona, que ho donen tot a casa, donen els calés a casa. Bé, fins aquí has arribat, sobretot perquè necessito un minut per fer el moment estrella, moment estrella, moment estrella, ràpid.
Estrella d'en patrocina el moment estrella del dia.
Quin és el moment estrella, senyoreta Laura Bertran?
El moment estrella se'l mereixen el mig miler de pericos. Cada moment van cap a ells. De moment perquè poden seguir...
Mig miler de pericos, 500 tios que, veus, aquests són 500 optimistes que sempre pensen que les coses poden anar millor i que per què no podem aconseguir la victòria.
Van a veure la victòria, ells.
Clar que sí. Molt bé. Jorge, moltes gràcies. Ens quedem el teu número, et trucarem. I a la resta, vostè, senyor del Puro, tenim el seu número. No el trucarem.
Escolta,
i a vosaltres...
Avui...
No, és així, és així. I a vosaltres, amics oients, fins demà, que tenim més coses per parlar de l'Espanyol, que tindrem aquí un il·lustre jugador perico, que va aconseguir un gran resultat a ells. Un besito para todos, una abraçada, adéu.
Adéu.
Adéu.